Ez na Rekó.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. És divendres. Per fi és divendres 23 de setembre del 2022. Santa Tecla. El primer dia de tardor comença amb alguns núvols i amb un ambient semblant al d'ahir, amb temperatures de 14-19 graus. Durant el matí s'espera ja els primers xàfecs de les comarques del sud, que entre la tarda i el vespre s'estendran cap a la resta. Aiguats, esperem, sobretot a última hora, bàsicament a la costa de Barcelona. Demà tindrem un martí tranquil, però a la tarda tornen les pluges. Diumenge no farà net, però s'obriran clarianes. A seguida la Mònica Usarte ens explica. Mentrestant, Rússia té problemes per reclutar els 300.000 reservistes que volen enviar al front d'Ucraïna per frenar la contraofensiva de Kiev. A banda de la fugida massiva cap a altres països, entre els que es queden, hi ha por per si els criden a files. A més, diversos mitjans asseguren que el Kremlin envia la guerra als detinguts en les protestes contra el conflicte. Tot plegat el dia que ha acabat la campanya electoral a Itàlia. Diumenge hi ha eleccions amb el míting final de la dreta a Roma. De tota la dreta. La fotografia avui en algunes portades de diaris fa por. Protagonisme absolut per Giorgia Meloni, que és la candidata que lidera totes les enquestes, la candidata de l'ultradreta. En parlem amb la corresponsal de RAC1 a Roma, l'Anna Buch, perquè ens expliqui què pot passar aquest diumenge. Seran temps de tertúlia a partir de les 9. Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folch. Mentre està la Moncloa, entra la guerra fiscal i anuncia un nou impost a les grans fortunes. Serà temporal i començarà a aplicar-se l'1 de gener del 2023. Aquest cop d'efecte arriba després que el PP hagi sacsejat el tauler amb les rebaixes d'impostos de Madrid, Andalusia i Madrid. Els esports, atenció a la crisi a la selecció espanyola femenina. La federació va fer un comunicat ahir al vespre en què explicava que 15 jugadores, 15, han enviat el mateix mail per explicar que la situació que es viu a l'equip les perjudica també des del punt de vista de la salut i que, per tant, no tornaran fins que resolgui la sortida de Jorge Vilda, el seleccionador. La federació ha assegurat que no es deixarà intimidar i que qui vulgui tornar a la selecció haurà de demanar perdó. Problemes mentrestant de nou al Barça pel virus FIFA. Koundé té un trencament als isquios que es va fer en França i tot apunta que Memphis, que hi va jugar amb Holanda, també. A més, Frenkie de Jong i Dembélé van acabar els partits amb molèsties. Un dijous que El Mundo torna a publicar informació dels correus electrònics dels executius del Barça que va intervenir la justícia a la investigació del Barça Gate. Doncs bé, el diari explica com es van viure els últims dies previs a la marxa de Neymar. Raúl Sanlleí, aleshores director de futbol, explica que Neymar tenia molts problemes personals a Barcelona i considerava que si fugia cap a París deixaria els problemes aquí. De les filtracions, perquè el problema ja no és el que es diu, sinó de com es pot arribar a filtrar tant paper que en molts casos com el d'avui té una importància molt relativa, parlarem amb Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l'Advocacia Catalana, d'aquesta informació judicial aliena a una investigació en curs que no hauria de transcendir. I cap a 3:15 de la centrifugadora, amb el Xavi Puig i el repàs del que ha donat de si el món RAC1 d'aquesta setmana, i després la pilota a l'olla amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem el futbol, per exemple, de seleccions aquest cap de setmana. Avui, bunyols de bacallà. Ah, molt bé. I a les 11, com sempre, ens fotran fora els cafres habituals. David Broc, la perruqueria amb l'Òscar Nin i el Santi Jiménez, la claca amb el Xavi Bundó, la tutoria amb la Laura Grau, Mònica Usart amb els mites científics desmitificats i amb el Ramon Bartolí i el diàleg al migdia i... Ole, el cap de setmana. Són les 6:03. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
De la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta matinada i la que ve, Mònica?
Sí, sobretot de la que ve, perquè aquesta nit matinada ha començat oficialment la tardor i ho fa amb un canvi de temps que notarem ja durant el dia d'avui.
No, comença més o menys?
A les 3:04 minuts.
Ah, mira, fa 3 hores.
Fa 3 hores justes.
Fa 3 hores justes, sí.
Doncs sí, ja ha començat la tardor i ens arriba amb aquest canvi important de temps propi també d'aquesta estació de l'any. Ara al matí Ja s'esperen els primers ruixats, sobretot cap a les comarques del sud, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, alguna cosa cap al Pla de Lleida, i sobretot durant la tarda i la propera nit i matinada és quan s'esperen pluges més importants. Durant la tarda aniran apareixent també per molts sectors de Pirineu, Prepirineu, també Catalunya Central, costa, prelitoral, i la propera nit i matinada és quan s'esperen alguns aiguats, sobretot en trams de la costa i el prelitoral de Barcelona. Tot el que enganxa barcelonès, Maresme, Vallès, Baix Llobregat, Penedès i Garraf, hi ha un pronòstic de pluges per la propera nit, cap a les, et diria, entre les 11 i la 1 de la propera nit matinada, que en alguns punts marca registres de 100 litres per metre quadrat.
Carai.
Això és molta aigua. Per fer-vos una idea, fa una setmana a Mataró van caure més de 90 litres per metre quadrat, que es va provocar aquelles inundacions, doncs seria una situació semblant o fins i tot una mica més accentuada pel que fa als registres de pluja. Per tant, alerta amb les rieres, no passeu per zones inundables, sobretot tenir sentit comú davant d'aquesta situació de pluges intenses. El gruix d'aquesta pluja passarà durant la nit, per tant, no tingueu la idea que tindrem un cap de setmana gris i passat per aigua, no. Perquè plourà sobretot durant la nit, perquè demà al matí aquesta pluja marxarà cap al mar i demà tindrem un matí força tranquil, fins i tot amb algunes clarianes. Però a la tarda s'hi tornarà a posar una altra vegada i tornarà a ploure. Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Camp de Tarragona i al vespre una altra vegada cap a la resta. I diumenge no acabem de fer net, però tot i això s'obriran clarianes i bufaran el vent de mestral i tramuntana. I notareu que després d'aquestes pluges doncs l'ambient serà una mica més fresc que no pas als últims dies. Per tant, les pluges més importants, sobretot les tardes i nits i matinades.
Déu-n'hi-do, el cap de setmana maco que ens espera. Són les 6 i 6, un matí en destacat per la guerra ucraïna perquè continuen les turbulències a Rússia per la mobilització de reservistes anunciada per Vladimir Putin.
Sí, continuen les protestes al carrer i també les desercions amb fugides massives del país, sobretot per la frontera terrestre de Finlàndia, un cop tancat l'espai aeri. Tot això està posant en alerta la Unió Europea per un nou èxode. Primer el d'Ucraïna, doncs ara el de russos que no volen anar a combatre justament a Ucraïna. Alemanya es planteja donar visats a aquesta població russa que està fugint del país, un extrem que, per exemple, les repúbliques bàltiques es neguen en rodó a aplicar. Sí, com sigui, la contestació russa ha continuat. El Kremlin ja hauria començat a reclutar i a endur-se homes, sobretot de Sibèria, de zones rurals, de minories ètniques, també gent amb aspecte marginal o trets orientals de les grans ciutats. De moment, sembla que la policia russa estaria fent més els ulls grossos amb els homes de 30-40 anys de les grans ciutats. Amb tot recu, ha pogut constatar com a hores d'ara a Moscou hi ha molta por entre la població que té algun familiar que és susceptible de formar part d'aquesta llista elaborada pel govern rus, i alguns mitjans asseguren, no està contrastat del tot, que s'hagi obligat ja alguns dels detinguts d'aquestes protestes dels últims dies a anar també a la guerra.
Avui, si veieu els diaris, per exemple, veig la portada del País i la portada del periòdic Copa del País, ha agafat els quatre líders polítics, que hi va passar una cosa que és sorprenent, que és que els quatre líders polítics de la dreta es van reunir en l'acte final de campanya de la dreta, donant ja per fet que allò que no passa mai en cap partit polític, que des d'aquí vas a les eleccions espanyoles, per exemple, i podríem fer-ho, però és impossible que hi hagi una trobada entre Núñez Feijóo, entre Santiago Abascal, per posar-te dos noms, o altres partits, o Ciutadans, fessin un acte conjunt de campanya per dir, escolta, com guanyarà Feijóo, que collons, aquí es van juntar els líders de la dreta, els quatre, per fer front comú i donar suport a Giorgia Meloni. Són Matteo Salvini de la Lliga, Silvio Berlusconi de Forza Italia, que cada vegada s'assembla més del Madame Tussaud de Londres, és un cera pura Berlusconi, Giorgia Meloni de Germans d'Itàlia i Maurizio Lupi de Forza Italia, en aquest míting que van fer a la plaça del Popolo de Roma, i que, evidentment, aquesta és la gran pregunta, si guanyarà o no aquesta dona, perquè les últimes hores s'han donat tots un bany de masses a Roma, aquest bloc, no?
Sí, i les dretes tenen el dubte de si podrien sumar o no, perquè alguns darrers sondejos apuntarien
Moviment
5 Estrelles podria guanyar terreny al sud. Per tot plegat, Giorgia Meloni ha fet una crida a la dreta, al votant conservador, a una mobilització històrica aquesta nit.
Noi siamo pronti!
Nosaltres estem preparats i ho veureu el 25 de setembre, diumenge, de 7 a 11, fins a l'últim vot per tornar la llibertat a aquesta nació, per tornar l'orgull i la grandesa que mereix. Visca Itàlia, visca Germans d'Itàlia, visca el centre-dreta.
Viva l'Itàlia! Viva Fratelli d'Itàlia! Viva el centrodestra!
Aquest discurs aplaudit per tots els partits i, de fet, fins i tot una part que el feia de bracet, per exemple, d'un dels candidats de Força Itàlia, i ho comentaves ara, doncs, no?, amb la comparació amb l'estat espanyol, aquesta unió del bloc conservador italià contrasta justament Espanya amb Vox, que ha certificat les últimes hores la sortida definitiva d'una de les que havia estat les seves líders, Macarena Olona, del partit. És la primera gran crisi dels ultres espanyols. Ahir, l'entrevista d'ella a l'ABC definint el partit com a excloent va ser la clau de volta al gest definitiu per la sortida.
Un matí en què tota la premsa destaca el cop d'efecte del govern d'Espanya per deixar en paper mullat l'ofensiva de rebaixes fiscals del PP a Madrid, Andalusia i Múrcia.
I aquest cop d'efecte és un impost que la Moncloa aplicarà a les grans fortunes per tota Espanya, del qual només se'n sap que serà temporal i que entrarà en vigor l'1 de gener. No hi ha xifres encara, tampoc el mínim a partir del qual s'hauria de tributar, ni tampoc a quanta gent o famílies podria afectar. Però la intencionalitat és clara, aturar la política d'eliminació d'impostos com el de patrimoni dels populars. Pedro Sánchez deia aquesta nit des de Nova York que això només beneficia Madrid treure aquests impostos.
La rebaja fiscal, ¿realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso, por el efecto capitalidad, que es Madrid. Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar. Al contrario, el impuesto de las grandes fortunas sí obedece al mismo fin, al mismo objetivo, y es el de construir una mayor justicia fiscal en nuestro país.
I el que dèiem dels pocs detalls que se'n saben, que es començarà a aplicar l'1 de gener, per tant es tramitarà en paral·lel als pressupostos de l'Estat.
I atenció amb això, 15 jugadores de la selecció espanyola de futbol han renunciat a tornar-hi si el seleccionador Jorge Vilda continua al càrrec.
Sí, entre elles hi ha 6 futbolistes del Barça, i tan de bon matí, Patrick Guijarro, Sandra Paños, Mapi León, Clàudia Pina i Mariona Caldentei, tal com ja apunten diversos mitjans. En canvi, no hi són ni Alexia Putellas ni Irene Paredes, que són dues de les capitanes. Segons la Federació Espanyola, les futbolistes es queixen que la confrontació amb Vilda, que ja dura des de fa uns mesos, les afecta emocionalment, però la mateixa federació ja ha avisat que no cedirà a cap pressió i que renunciar a la selecció. Això pot comportar sancions entre 12 i 5 anys d'inhabilitació. S'espera que durant el dia d'avui les jugadores hi diguin la seva, però sigui com sigui, el Consell Superior d'Esports ja ha dit que és una situació vergonyosa i esperen que les futbolistes recapacitin sobre aquest escenari inèdit.
Efectivament, és una situació vergonyosa. Això em recorda molt l'època aquella que del Barça, que va fer el que era el motiu de l'Espèria, que es van, tots els jugadors van voler fer fora el president, que era l'època del Núñez, i es va muntar un cristo de nassos. Anaven repartint-se els jugadors per als mitjans de comunicació. Recordo que jo feia un programa a Catalunya Ràdio que a mi em va tocar Salvador García Puig, mira, el Salva, el central. Fent l'entrevista, llavors s'explicaven. A la nit crec que va ser el capital i va tocar el García. Era aquelles coses que passaven a les nits. En aquelles èpoques, jo no feia nits encara. He de dir que em sembla intolerable per part de les futbolistes. I dic, hi ha una cosa bona. Una cosa bona, que com que hi ha merder, se'n parlarà. I per tant això es va pel futbol femení, perquè s'iguala el futbol masculí amb merder. Si hi ha merder, bon senyal. Segona, com s'iguala amb el futbol masculí, dic el mateix que diria que si fos futbol masculí. Que això no s'arregla així, no s'arregla dient, ah, doncs ja plego. Doncs no, però això s'ha parlat, no... Perfecte, doncs llavors montes una roda de premsa. Primer montes una roda de premsa. Surt i dius, escolta, surt una roda de premsa. Mira, vull explicar això. Passat això, perquè si ara darrere d'un comunicat, això és molt fàcil. Després un altre, això, qui s'ha de carregar és el president de la Federació Espanyola, que és molt inepte, horrorosament inepte. I amb el futbol femení, inepte al cub. És un inepte. Però aquest senyor l'ha de fer fora, qui l'ha de fer fora? No les jugadores. Per tant, les coses tenen un procés, i el procés no és aquest. Jo crec que han comès un error molt sorprenent, que Alexia Putellas no apareix. Molt sorprenent. Molt sorprenent. Ja està, i ahí lo dejo. I el Barça, per ser que ha sortit molt mal parat dels primers partits de seleccions, Jules Koundé en França i Memphis Depay amb els Països Baixos s'han lesionat, i Dembélé i Frenkie de Jong tenen molèsties.
Sí, el més damnificat és Jules Koundé, que tot apunta que té un trencament a la zona dels isquiotibials, tal com us podem explicar a RAC1. El central es perdrà el proper partit en França i avui se li faran més proves per saber l'abast de la lesió. També li faran proves a Memphis, sobre que Louis van Gaal ha dit en roda de premsa que no feia massa bona pinta. Dembélé té molèsties al bessó, però no sembla res greu, mentre que Frenkie de Jong el van canviar per una sobrecàrrega, tot plegat a una setmana i mitja de jugar al camp de l'Inter, i a menys de 3 de rebre els italians al Camp Nou, 2 partits en què el Barça juga el seu futur a la Champions, i també amb un partit de Lliga a l'horitzó contra el Madrid i amb un altre partit contra el Bayern.
Res que no poguéssim esperar. passa cada tant en tant, acostumen a passar coses com aquestes, mentre hi hagi futbol de seleccions i costellades, ens passarà això. Alguna cosa més?
Sí, que avui el Mundo destapa com van ser les últimes reunions entre el Barça i Neymar per evitar que el brasiler marxés al PSG l'estiu del 17. En aquestes noves informacions s'ensenyen correus que l'aleshores director de futbol, Raúl Sanllehí, va enviar a Josep Maria Bartomeu i Òscar Grau, en què Sanllehí assegurava que el pare del jugador volia que es quedés independentment dels calés, però que Neymar tenia molts problemes personals, estava vulnerable i volia marxar de Barcelona per fugir de totes les preocupacions. Pel que llegim, tant el Barça com l'entorn van fer pressió perquè Neymar recapacités, però de cop el pare va canviar de parer en veure que s'havia filtrat un bonus de fidelitat que se li devia al jugador, valorat en 64 milions d'euros, que el Barça no va pagar i que això va ser el detonant perquè la família de Neymar se n'anés a París. Per ser el Mundo també destapa que el jugador va proposar crear una oficina comercial al Brasil per expandir la marca Barça per tot Sud-amèrica a canvi d'un 20% dels ingressos, però que els serveis jurídics del club van aconsellar rebutjar-ho.
Avui hem parlat d'aquest tema perquè jo crec que això ja és... tenim uns papers sobre el Barça i sobre Neymar i els anem a... he conegut molta gent al futbol. Raúl Sanllehí és de les bones persones del futbol. El que explica aquí és, explica, és que són interioritats de coses que passen en un club d'un jugador que se'n vol anar on, perquè resulta que no està bé el club. És que no hi ha res més que això. Llavors el dubte és, això està molt bé publicar-ho, el problema és qui ho filtra tot això, qui ho passa. Llavors això és el que surt un jutjat o no surt un jutjat. Avui parlarem, repeteixo, amb el president del Consell de l'Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig Pellicer. Per cert, que Inspecció de Treball vol sancionar aquesta discoteca, si deu ser la discoteca més famosa de Catalunya, que és la discoteca en negatiu, que és la discoteca Guaca de Sabadell, amb 152.000 euros per tenir menors d'edat treballant-hi sense contracte.
És un incompliment flagrant de la normativa laboral, segons la Generalitat, però afegeix altres qüestions que han detectat amb aquesta inspecció, que el local se salta les normes pel que fa al registre de la jornada, la prevenció de riscos. De fet, la discoteca és un focus de conflictes. Hi ha hagut violacions, pallisses, agressions racistes. Els veïns fa temps que en reclamen el tancament i, de moment, aquesta sanció que proposa a Treball el que faria doncs, seria afectar tant l'empresa d'Ona Nocturn com les subcontractades que té, que s'encarreguen, entre d'altres, de la seguretat privada o dels controls d'accés a la discoteca.
Alguna cosa més?
Doncs l'estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, publicat aquesta matinada, que apunta que els nivells de contaminació permesos a la Unió Europea podrien alterar el cervell dels infants. Han detectat que està exposat a la contaminació atmosfèrica, modifica les connexions entre diferents regions cerebrals i una part del cervell relacionada amb l'aprenentatge, important doncs justament a la infantesa. Com ho han fet? Doncs amb una mostra de 3.500 infants dels Països Baixos que han seguit des que eren un embrió i fins als 8 anys.
I atenció, usuaris del transport públic, perquè els autobusos de Barcelona avui tampoc funcionaran amb normalitat.
Els treballadors fan aturades de 2 hores per torn i aquest matí això afectarà la franja de mig matí de 10 a 12. A la nit també hi haurà aturada entre les 9 i les 11 de la nit. Avui es garanteix el 20% del servei en aquestes franges. A la resta hi hauria d'haver el servei normal. De cara al cap de setmana és la Mercè i es garanteix que funcionin un 33% dels busos.
Per cert, que la cartellera cinematogràfica... Ah, calla, calla, que avui Festa Major de la Mercè de Barcelona, que comença aquest vespre amb el pregó de la Carla Simón.
A les 7 de la tarda es dona el tret de sortida, el Saló de Cent de l'Ajuntament a aquest pregó, seguit d'una festa d'homenatge a Pau Riba, a la plaça de la Catedral, i pel que fa a la música, doncs 125 concerts aquests propers 4 dies, tots gratuïts, amb noms com Alís, els Catarres, De la Fe les Flores Azules, o els Estijomas, Buos i Ginestà, que participaran a la Mercè de RAC 105.
Per cert, que si voleu anar al cine, avui anem a veure Modelo 70 7,
Te acostumbres a la idea que nunca más...
La història real de 45 interns de la presó model de Barcelona que es va escapar a finals dels 70 per reclamar millores en les condicions del centre penitenciari. Una molt, molt, molt bona pel·lícula. Pel que fa a les sèries, l'estrena destacada, ahir en parlava l'Alejandra Palés i el Pere Solà Ginferrer, és la comèdia Las de la última fila que es fa a Netflix.
Estas de aquí son mis mejores amigas.
5 amigues que cada any fan un viatge juntes, dirigida per l'espanyol Daniel Sánchez Arévalo. I en música ja tenim la nova cançó de La Pegatina amb els Amics de les Arts. El segon avançament de l'EP que La Pegatina publicarà íntegrament en català al desembre. Després escoltarem més músiques, eh? Perquè avui es posen a la venda, recordeu les entrades pel concert de Bublé al Palau Sant Jordi el pròxim dia 1 de febrer.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling.
Hola, bon dia. Quina sona avui. Una cosa, però ja està, ja Ja acabem, pràcticament. Què tal, vosaltres?
Doncs pues mira, això. Igual que tu.
Igual.
Sí, sí, sí. Avui saludem els amics de Tarragona que, que tornen de festa.
Que tornen de festa, sí.
Pues clar.
Pues sí. Santa Tecla. Molt bé. Pues no tinc res a explicar-vos. Així que anem amb el tall del diàleg, que és de Pepe Domingo.
El Nil San Martín no saps com, perquè després per quadrar això costa, eh?
Sí, home, però no són li 19, eh? Perdona, tampoc és tan tard. Ara si ens posarem aquí exquisitos. Bueno, va. Digues.
T'estàs de bo, eh?
No, home, no, però si dieu coses lletges jo he de protestar. Bueno, no protestar, reivindicar.
Perdó, pels del secte de les 6, però m'ha dit... Cabró,
està tret
cabronet,
de context.
Cactus,
està tret de context, està tret de context. S'ha d'explicar tot. Penso jo. Ai, de veritat, aquests silencis, que incòmodes. És quina cosa tremenda. Bueno.
Ai.
Pepe Domingo Castaño, a tiempo de juego de la COPE. Sí, que... Bueno, que té problemes per recordar el número de telèfon del programa i escoltem el que va passar.
¿Cuál es el jugador más viejo que ha marcado en la Europa League?
Las llamadas al 900-100-800.
¿Creerías lo que tiene Pepe Domingo Castaño, que acaba de dar un número de teléfono equivocado y nadie en el estudio le hemos dicho, no, ese no es?
Nadie me ha dicho nada.
Y nos dicen los oyentes que ha dado el teléfono de la cadena SER para llamar para el jamón.
Hace un montón de años.
Que den recuerdos de nuestra parte.
Està bé, donar el telèfon de l'ASER des de la COPE. És curiós.
Sí, 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 sí. Només a l'ASER quan ha estat tants anys, el Pepe de Domingo Castells. Està molts anys.
A on?
És com si ara digués que truques...
A l'ASER.
Que vagi, truques de RAC1, truques al 932-07-474.
Clar.
Perquè trucarien a Catalunya Ràdio. Doncs no, és que... Era el telèfon de la nit dels ignorants. Els teníem tan posat aquí al cervell, tan posat al cervell que...
Que pot passar, pot passar. Està clar.
Molt bé.
T'has quedat amb ganes de dir alguna cosa, t'ho noto.
No, que no, no. Mira, mira t'ho dic, que el Saumella em va dir, mira, ja que aquest cap de setmana acaba força a Itàlia i que farem programa a Itàlia i que els anem amb el Bundó demà a Itàlia i estarem un equip d'ambients especials des de demà a Itàlia, per què no posa Gino Paoli, que avui fa anys? I dic, mira... Gino Paoli va venir aquí a cantar. Pobre home, era un venerable ancià, va venir aquí a cantar i va fotre va fotre un gall, però una cosa descomunal, pobre home. Sí, sí, sí. I dic, però esclar, si no poso... molt agradable, però si el sap, dir, sale, ara no el posaré, perquè és que... I vaig dir, mira, provaré una cançó que a mi m'agrada molt. És una cançó que si esteu al llit i si esteu en parella, doncs mira, és allò que si comença a fer una mica de fred i mira, per arribar l'ànimo, per arribar... I tant, tot. Gianni Vella. El nostre amor és un altre fallimento. No me la prenderò con te, con lui, né con il vento. Perché sono stato io a sollevarti il vento. Perché non ti comprai e adesso non ti vendo.
Abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io lo farei, l'amore qui, alla stazione. Ma non restare lì, a buttar via minuti, il mondo tu lo sai, e degli innamorati.
nascondi tu. Se c'è un altro dillo pure qui, non si può morire dentro e sorridersi così. Anche senza me, bella sì, ma triste non sarai, non si può morire dentro, e restando morire. Un puntino tu,
Jani Vila per començar aquest divendres 23 de setembre, només dos dies de les eleccions italianes. Són les 6:26.
El món a RAC 1.
Tens encara per repassar un parell d'assumptes més de l'actualitat. Col·lectius de persones LGTBI que viuen a les comarques del Pirineu denuncien que se senten discriminades perquè no poden vacunar-se de la verola del mico a prop de casa. Ho han de fet, a un centenar de quilòmetres és el que els queda més a prop per poder rebre la punxada. Per això demanen que es prenguin mesures per aturar aquesta discriminació que, segons ells, pateixen per viure al món rural. Des de Lleida ho recollim. Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. La iniciativa dels col·lectius Boliaina, del Pallars Sobirà i la Cogula del Solsonès, que en un manifest mostren el seu malestar davant aquesta situació. Afirmen que en cas de complir els requisits per rebre la dosi contra la verola del mico, tenen dues opcions: desplaçar-se fins a Lleida, a l'Hospital Santa Maria, el centre de referència que els correspon, o bé anar fins a Barcelona. En tots dos casos suposa un desplaçament de més de 100 quilòmetres. Els col·lectius demanen solucions. Són conscients que hi ha poca demanda, però afirmen que tot plegat és un exemple més de discriminació rural, com en el seu moment va passar amb l'avortament. Per la seva banda, el Departament de Salut afirma que a les comarques del Pirineu no hi ha la suficient demanda.
Per cert, que ja està en marxa La meva cartera. És una nova aplicació de la Generalitat que permet tenir les targetes personals al mòbil per facilitar-ne la utilització. Per exemple, serveix per la targeta sanitària, Agustí Serrat.
La idea del govern és anar ampliant les opcions i incloure altres carnets aquestes setmanes, com el de família nombrosa o els de les biblioteques, per exemple. Per obtenir-la, cal entrar al web lamevacartera.gencap.cat i seguir els passos per instal·lar-la. Funciona amb tots els sistemes operatius.
L'aplicació, doncs, que ja funciona en aquest cas per la targeta sanitària, està operativa a totes les farmàcies. Les 6:28, ara tornem.
Renault. Papi, tu a què et dediques?
Soc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica. Vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer.
Gama Renault E-Tech. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comences a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes. Al teu costat, amb preus encara més baixos per ajudar-te en els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
RAC+1 Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Bon dia, bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... D'entrada, que som a les portes d'un cap de setmana que en el que ens espera un canvi de temps important, amb precipitacions que, de fet, poden ser notòries en alguns punts del país després de setmanes i setmanes de molta sequera, de poques precipitacions. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
De fet, hem començat la tardor fa escassament 3 hores. Tenim aquest canvi d'estació i un canvi de temps, ho dèiem, destacable.
Exactament, sí. Avui, durant el matí, ja poden arribar els primers ruixats cap a les comarques del sud, Terres de l'Ebre i també Camp de Tarragona, però serà sobretot a la tarda i la propera nit i matinada quan s'esperen les pluges més importants. Aquesta tarda s'estendran ja per moltes comarques i avui a última hora del dia no es descarta algun aiguat, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, al voltant del Barcelonès, Maresme, Vallès, Baix Llobregat, Penedès i també Garraf. Per tant, molta precaució amb les rieres i també amb zones inundables. De cara a demà, matí més tranquil, però a la tarda s'hi torna a posar amb tempestes a moltes comarques i diumenge no farem net i fins i tot s'obriran algunes clarianes, però tot i això encara algun ruixat entre Girona i Barcelona i també a les comarques del sud.
Per tant, pel que deies avui, sobretot alerta a la façana litoral, prelitoral, sobretot de les comarques del centre del país, de l'àrea de Barcelona. Això, però, serà d'aquí unes hores. De moment encara despertem amb força tranquil·litat. I amb quines temperatures?
Doncs ara mateix 13 graus a Vic, 15 graus a la Seu d'Urgell, 16 a Palamós, a Lleida i també a Girona, 19 a Tarragona i 20 a Barcelona.
Això en una matinada en què hem seguit pendents de Rússia, ja no només per la guerra amb Ucraïna, sinó per la contestació social que s'està produint a Moscou, a moltes ciutats. De fet, el Kremlin té problemes per mobilitzar els reservistes que va anunciar Vladimir Putin. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. Moscou intenta vendre que milers de persones s'han allistat voluntàriament, però el cert és que continuen les desercions. La policia russa obliga els detinguts i també homes de minories ètniques, sobretot de Sibèria, a anar al front de batalla.
Mirada també a Itàlia, les eleccions d'aquest diumenge, tancament de la campanya electoral i els líders de tots els partits de dretes han coincidit en un gran míting.
Amb totes les enquestes favorables, Giorgia Meloni de Germans d'Itàlia, Matteo Salvini de la Liga i Silvio Berlusconi de Forza Italia van mostrar la seva unitat ahir a Roma. Meloni, la gran protagonista, va carregar contra els immigrants i va desafiar Europa.
El govern espanyol prepara un impost a les grans fortunes per tot l'Estat.
De moment només se sap que serà temporal i que entrarà en vigor l'1 de gener. És la resposta a la batalla que ha impulsat el PP amb les rebaixes d'impostos a Andalusia i Múrcia.
Inspecció de Treball vol sancionar la discoteca Waka de Sabadell per tenir, entre d'altres, menors treballant sense contracte.
La multa seria de 152.000 euros. El local, a més, s'hauria saltat les normes pel que fa al registre de la jornada i també la prevenció de riscos. De fet, la discoteca ja fa anys que és un focus de conflictes.
Avui els autobusos de Barcelona tampoc funcionaran amb normalitat tot el dia.
Els treballadors faran aturades de 2 hores per torn, de 10 a 12 del matí i de 9 a 11 de la nit. Hi haurà serveis mínims del 20% que pujaran fins al 33% durant el cap de setmana de la Mercè.
En una jornada i un cap de setmana, ho dèiem, de festes, de Santa Tecla i també de la Mercè a Barcelona. Avui comencen les festes de la capital.
Arrencarà aquest vespre amb el pregó de Carles Simón. Durant 4 dies hi haurà homenatge a Pau Riba i també actes culturals i populars i també més de 125 concerts, tots gratuïts.
I com que és divendres, també és dia d'estrenes.
Arriba Modelo 77 sobre la fuga a la presó, protagonitzada per Javier Gutiérrez i Miguel Herrán, i també la polèmica Don't You Worry Darling d'Olivia Wilde amb Harry Styles i Florence Pugh.
Als esports els encapçalem amb el boicot al seleccionador espanyol femení Jorge Vilda. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. 15 jugadores han comunicat que renuncien a la selecció si Vilda continua al càrrec. Entre elles hi ha 6 futbolistes del Barça, però no Alexia Putellas. El Barça masculí surt molt malparat dels partits de selecció. Jules Koundé i Memphis s'han lesionat, mentre que Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong tenen molèsties. Avui els faran més proves. I el Mundo destapa que Neymar va marxar del Barça perquè tenia problemes personals i volia deixar-los enrere marxant de Barcelona. El pare volia que es quedés, però finalment es va fer enrere per un bonus de 64 milions d'euros que havia de cobrar el jugador.
Passen 4 minuts de 6:45.
RAC 1. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Adif Alta Velocitat executa obres per posar en servei el traçat definitiu de les línies R2 Nord i R11 per l'interior de la Sagrera i la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal. En tractar-se d'obres de gran complexitat, incompatibles amb el servei habitual de trens, Renfe ha modificat la circulació en aquestes línies entre el 17 de setembre i el 10 de desembre. Més informació i horaris als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 941-0041, a l'app de Rodalies de Catalunya, així com a les xarxes socials @rodalies, @renfe i @infoadif. Adif, Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministerio de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
El món a RAC 1.
D'aquesta jornada de divendres 23 de setembre en què tornem a situar-nos a Rússia perquè la mobilització de reservistes anunciada per Vladimir Putin ja és una realitat, però el Kremlin s'està trobant amb moltes dificultats per reclutar-los a tots. De portes en fora, el govern rus intenta vendre una situació de normalitat al país després d'aquesta petició que ha fet a la ciutadania per combatre contra Ucraïna i Occident, que aquesta demanda ha funcionat. Assegura que milers de persones s'han allistat voluntàriament per anar a la guerra, però també és cert que les desercions d'homes russos les últimes hores han continuat, sigui fugint o adduint problemes de salut o familiars per no anar-hi. RAC1 ha pogut constatar, com a hores d'ara, a Moscou i amb molta por entre la població que té algun familiar que és susceptible de formar part d'aquesta llista elaborada pel govern rus per aquest requisit. Recordem que parlem al final d'homes de mitjana edat, molts d'ells ja amb criatures. Això mentre alguns mitjans asseguren que la policia russa també obligaria a anar al front als detinguts a les protestes contra la guerra, les que hi ha hagut les darreres 36 hores. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. Les carreteres russes ahir eren no parar. En primer lloc, en els punts de duanes. Al llarg del dia es van registrar a les fronteres cues de vehicles amb ciutadans que prefereixen deixar el país abans de ser cridats a files. Però també van marxar els primers busos de milers d'homes que, segons imatges difoses per mitjans oficials, es van allistar voluntàriament per lluitar. Ahir circulaven molts rumors a Moscou, que s'hi repartien en ple carrer citacions per anar al front de batalla, o que en realitat el Kremlin vol reclutar 1 milió de persones. Fins i tot van aparèixer mitjans informacions gens contrastades sobre suposades citacions entre els detinguts a les protestes de dimecres. El Kremlin va haver de fer un comunicat explicant als ciutadans que no facin cas als rumors i que l'objectiu és cridar files a 300.000 homes d'entre 35 i 50 anys amb experiència militar. La imatge que no recollia i cap mitjà és l'angoixa que es viu en moltes llars russes. Ciutadans de Moscou, que van preferir no fer declaracions a RAC1, narraven que estan molt preocupats per si algun familiar o amic es veu obligat a empunyar una arma.
I una de les sensacions de les primeres hores de reclutament és que, de moment, el Kremlin està actuant amb més laxitud a les grans ciutats, que també és on hi ha hagut més resposta social i on més ressò mediàtic poden tenir les protestes. Per contra, alguns mitjans amb presència a zones recòndites de Sibèria denuncien que allà ja estan obligant milers d'homes a anar cap a la guerra, Agustí.
Sí, són sobretot població rural de minories ètniques orientals, a qui s'estaria forçant a viatjar en avió directament cap a la frontera amb Ucraïna, un patró que també encaixaria amb els primers reclutaments que s'estan fent a Sant Petersburg o a Moscou. Segons relata El Mundo, la policia sobretot busca persones amb aspecte marginal o trets orientals per enviar-les en contra de la seva voluntat cap a zones com el Donbass. Ja fa 2 dies que els agents recorren els carrers buscant homes amb aquestes característiques, una mesura que pretendria justament evitar el reclutament de joves arrelats socialment o de famílies blanques de classe mitjana.
Tot plegat crea un nou dilema a Europa, que és què fer amb la fugida de molts russos cap a territori de la Unió Europea que no volen anar a combatre a la guerra. I és que, encara que no sabem com actuarà el Kremlin les properes jornades, són molts els homes que han fugit de Rússia, sobretot amb les fronteres amb Finlàndia, per evitar ser reclutats d'alguna manera. Doncs bé, per exemple, a Finlàndia ja han vist com l'arribada de ciutadans russos ha augmentat més d'un 50% les últimes hores, i Alemanya ja ha obert la porta a concedir visats a tota aquesta població russa que, d'alguna manera, s'està exiliant. Això ho diu Alemanya. De moment, les primeres reaccions han estat dels països que formen part dels 27 i que són directament fronterers amb Rússia. Les repúbliques bàltiques, Estònia, Letònia i Lituània, s'hi neguen de dalt a baix. Això al nord del continent, a la Mediterrània, és notícia i ho serà aquest cap de setmana a Itàlia, perquè només falten 2 dies per les eleccions, que són aquest diumenge, un dia que pot ser decisiu no només pels italians, sinó també pel conjunt dels europeus, i és que cada cop sembla més probable que el partit d'extrema dreta de Giorgia Meloni, Germans d'Itàlia, pugui arribar al poder. Totes les enquestes són favorables a la coalició de dretes, sobretot gràcies al gran impuls que han tingut els ultradretans els darrers mesos, i és en aquest escenari que els líders de les 3 formacions conservadores, Germans d'Itàlia, però també la Lliga de Matteo Salvini i la mítica Força Itàlia de Silvio Berlusconi, van coincidir ahir per primera vegada junts en un gran míting a Roma. La gran estrella, Meloni, però amb ella fins i tot hi va aparèixer Berlusconi, que és a punt de fer 86 anys i que fins ara s'havia limitat a fer entrevistes i a participar a les xarxes socials. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. Pocs dies de les eleccions, la dreta va fer una escenificació de la seva unitat quan estan a un pas del poder. La més aclamada aquesta vegada va ser Giorgia Meloni, qui jugava a casa al ser romana i va portar la majoria dels que gairebé van omplir la Piazza del Popolo de Roma. La líder de Germans d'Itàlia va tornar a llançar missatges contra els immigrants i va desafiar Europa al dir que no dubtaria en defensar els interessos dels italians al món.
Noi siamo pronti!
Nosaltres estem preparats i ho veureu el 25 de setembre, diumenge, de 7 a 11, fins a l'últim vot per tornar la llibertat a aquesta nació, per tornar l'orgull i la grandesa que mereix. Visca Itàlia, visca Germans d'Itàlia, visca el centre-dreta.
Viva l'Itàlia! Viva Fratelli d'Itàlia! Viva el centrodestra!
Tot això mentre la dreta comencen a haver-hi nervis d'última hora davant l'escenari bastant improbable de que una remuntada del moviment 5 estrelles al sud del país els compliqui l'accés al govern. Per si de cas, Meloni tancarà la seva campanya a Nàpols, mentre avui serà l'esquerra qui intentarà omplir la mateixa Piazza del Popolo de Roma.
Doncs és de RAC1 que hem estat ben pendents d'aquesta campanya electoral i, sens dubte, aquest cap de setmana amb la data clau també, amb programació especial, de fet, que es traslladarà a l'antena diumenge mateix, tant amb la corresponsal a Roma com l'enviada especial dels serveis informatius de RAC1, Laia Colomer, així com també del Via Lliure i de la resta de programes. A les 11 de la nit, que és En el moment en què tancaran els col·legis electorals a Itàlia diumenge, sabrem què diuen les enquestes a peu d'urna, les primeres reaccions i l'escrutini que es vagi produint. Un minut i arribarem a 3:15. Més qüestions. Parlem ara del cop d'efecte del govern espanyol per deixar en paper mullat l'ofensiva de rebaixes fiscals que els darrers dies han incentivat els populars, el PP, Andalusia i Múrcia, després de fer-ho a Madrid. La Moncloa ha anunciat ara un impost a les grans fortunes per tot Espanya, del qual només se sap que serà temporal i que entrarà en vigor l'1 de gener, i que el que pretén és anul·lar justament l'eliminació de l'impost de patrimoni que anunciava Andalusia fa un parell de dies. Aquesta és la resposta de Moncloa, de moment, però, sense detalls de qui afectarà. En tot cas, Pedro Sánchez l'ha defensada i ha dit aquesta nit des de Nova York que les últimes peticions, en aquest cas les últimes mesures de rebaixes fiscals que ha anunciat Andalusia o Múrcia, el que acaben fent a l'Estat és només beneficiar a Madrid.
La rebaja fiscal, ¿realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso, por el efecto capitalidad, que es Madrid. Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar. Al contrario, el impuesto de las grandes fortunas sí obedece al mismo fin, al mismo objetivo, y es el de construir una mayor justicia fiscal en nuestro país.
Per tant, hi haurà impost a les grans fortunes a partir de l'1 de gener. Ara caldrà saber-ne la lletra petita, un tribut que es tramitarà en paral·lel als pressupostos espanyols. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia. L'argument d'Hisenda és que en temps complicats s'ha de demanar més esforços fiscals als qui més tenen, i d'aquí que es plantegi com a impost temporal. María Jesús Montero.
Fundamentalmente estará vinculado a la entrada en vigor en el año 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales. A los presupuestos pues habrá que ver la fórmula. Estamos trabajando en una idea temporal que acompañe este momento, con independencia de que esas circunstancias, pues ojalá pronto se corrijan, ojalá pronto se retire Putin de Ucrania.
Es dona la casualitat, o no, que fa 3 mesos el Congrés va votar una proposta de Podem per crear aquest impost. El PSOE llavors la va tombar i ara canvia el discurs. Unides Podem ahir ja deia que ve per l'anunci de Montero, però que no pot ser temporal. Pablo Echenique.
Que hay muchas ideas de Unidas Podemos que primero son bolivarianas, después son imposibles, después son ilegales, después la Unión Europea no nos deja, después empiezan a sonar un poco bien, después son aceptadas pero son temporales y finalmente acaban siendo permanentes.
A mitja Europa hi ha impostos que graven les grans fortunes o el patrimoni. En alguns es barreja tot, en altres, com per exemple Bèlgica o els Països Baixos, no, on hi ha tributs per quan un particular té més d'1 milió d'euros, sigui en dipòsits o en productes financers o d'inversió.
La 6:47, el Departament d'Educació acusa el Tribunal Superior de Justícia de fer malabarismes jurídics per intentar mantenir el 25% de castellà a les aules en què el va imposar el curs passat. El govern creu que els jutges es contradiuen a ells mateixos. D'una banda, han deixat d'acceptar peticions que demanaven aquest 25% perquè ara hi ha lleis noves que prohibeixen els percentatges, però de l'altra, ara es despengen amb que aquells casos concrets que ja ho tenien aprovat l'han de mantenir. És una decisió que ha agafat per sorpresa el departament, perquè justament Educació ja havia dit a la trentena de centres que aplicaven el 25% de castellà en algunes aules que podien deixar de fer-ho, la Laia Colomer.
Sí, una notificació que el Departament d'Educació els va enviar després que durant l'estiu el mateix Tribunal Superior de Justícia digués que amb la nova llei no podia obligar més escoles a fer el 25% d'hores en castellà. Per això creu que no té ni cap ni peus la resolució d'ahir, que en 9 centres no es pugui aplicar, però que es mantingui en les que ja ho havien de fer el curs passat. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, avisa que recorreran la decisió.
Hi ha un nou marc normatiu que fa inaplicable aquestes mesures judicials, que fa inaplicable unes mesures judicials, i el mateix tribunal així s'ha expressat en les diferents resolucions que ha dictat al llarg del mes de juliol, i per tant ara ens sorprèn doncs que busqui allargar retorçadament per retorçar doncs uns arguments jurídics que no porten enlloc.
De fet, el departament havia convocat per avui una reunió amb les escoles afectades pel 25%, una trobada que ha posposat fins la setmana que ve per estudiar la lletra petita de la nova resolució.
La 6:48, Inspecció de Treball vol sancionar la discoteca Waka de Sabadell amb 152.000 euros per, entre d'altres, tenir menors d'edat treballant-hi i sense contracte. Un incompliment flagrant de la normativa laboral, però és que, segons la Generalitat, hi ha encara més situacions il·legals al local. Per exemple, se salta les normes pel que fa al registre de la jornada, la prevenció de riscos laborals, una discoteca que, a més, els darrers anys hi ha estat focus de conflictes amb violacions, pallisses o agressions racistes.
De fet, els veïns fa temps que en reclamen el tancament. La sanció que proposa Treball afecta l'empresa d'oci nocturn i també tres empreses subcontractades encarregades de la seguretat privada i dels controls d'accés a la discoteca. En concret, l'empresa que controla l'accés hauria de pagar una sanció de més de 91.000 euros per tenir almenys 13 treballadors sense donar d'alta la seguretat social i per saltar-se la normativa de registre de jornada i prevenció de riscos laborals. Com deies, de fet, Treball ha comunicat a la Fiscalia que aquesta empresa podria haver comès delictes contra els drets dels treballadors.
I més qüestions. Els nivells de contaminació permesos a la Unió Europea podrien alterar el cervell dels infants. És el que apunta un estudi que s'ha publicat aquesta matinada i que porta la signatura de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Han detectat que està exposat a la contaminació atmosfèrica, fins i tot la que no supera aquests límits durant els primers 8 anys de vida, modifica les connexions entre diferents regions cerebrals i una part del cervell molt important en aquesta edat, la relacionada amb l'aprenentatge, Laia.
Els investigadors han seguit més de 3.500 infants dels Països Baixos des que eren un embrió fins als 8 anys. Segons els resultats, l'exposició al diòxid de nitrogen i les partícules altera la substància que connecta les parts del cervell. Això podria provocar trastorns mentals com l'autisme. També modifica el volum d'una part del cervell implicada en el moviment i l'aprenentatge. La investigadora principal de l'estudi, Anne-Claire Winter, explica a RAC1 que fins i tot passa quan es compleixen els nivells de contaminació permesos a la Unió Europea. Per això, aposta per seguir les recomanacions de l'OMS.
Para proteger a los niños de reducir la contaminación atmosférica hasta las actuales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es posible que la normativa actual de la Unión Europea no es tan suficiente para proteger el desarrollo del cerebro de los niños.
Els investigadors apunten que s'hauria de continuar mesurant els infants per veure els efectes a llarg termini.
I un darrer punt de mobilitat, perquè els autobusos de Barcelona avui tampoc no funcionaran amb normalitat. En concret, les aturades seran avui no 24 hores, sinó només en dos torns de dues hores, de 10 a 12 del matí migdia i de 9 a 11 de la nit. 20% del servei en aquestes hores d'aturada, la resta del dia ha de ser l'habitual d'un dia feiner. No minuts i les 7, de seguida repassem els esports.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 26 de setembre, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas Ristorante Doctor Oetker, capsa de gelats Magnum i una ampolla de Coca-Cola per només 8,99 cèntims. T'estalvies 6,08 euros. A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Bon preu i Esclat.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar. Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 24 de novembre de 1932.
I el número de la sort, el...
el 4.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 i les 7. Temps pels esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant de la selecció espanyola femenina, perquè 15 jugadores d'aquesta selecció han renunciat a tornar-hi si el seleccionador Jorge Vilda continua al càrrec. Hi ha 6 jugadores del Barça que donen suport a aquest veto, però en canvi no hi és Alexia Putellas, capitana blaugrana i també una de les capitanes de la selecció espanyola, Albert.
Sí, i entre aquestes 6 futbolistes del Barça hi ha Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Sandra Paños, Mapi León, Clàudia Pina i Mariona Caldenté, i totes van enviar un correu a la federació comunicant que no tenien cap intenció de tornar-hi si no plega el seleccionador. Segons la federació espanyola, les futbolistes es queixen que la confrontació amb Vilda les afecta emocionalment, però també la mateixa federació ja ha avisat que no cedirà a cap pressió i que renunciar a la selecció pot comportar sancions d'entre 2 i 5 anys d'inhabilitació. El secretari d'Estat per l'Esport, José Manuel Franco, diu a la COPE que la decisió de les jugadores és intolerable.
Yo lo que sí considero es que este es un hecho vergonzoso y que aquí hace falta mucho diálogo y que estas 15 jugadoras, yo creo sinceramente que se deberían replantear esta decisión y a través de la negociación, del diálogo, esta situación debería revertirse.
Val a dir que avui s'espera que les jugadores hi diguin la seva.
Més qüestions. El Barça surt molt mal parat dels primers partits de seleccions. Jules Koundé i Memphis s'han lesionat i Dembélé i Frenkie de Jong tenen molèsties.
El més damnificat és Koundé, que tot apunta que té un trencament a l'isquiotibial, tal com us podem explicar a RAC1. El central es perdrà el proper partit en França i avui se li faran més proves per saber l'abast de la lesió. També li faran proves a Memphis, sobre qui Louis van Gaal ha dit en roda de premsa que no feia gaire bona pinta. Dembélé té molèsties al bassó, però no sembla res greu. I d'altra banda, Frenkie de Jong el van canviar per una sobrecàrrega, tot plegat quan queda una setmana i mitja per jugar camp de l'Inter i menys de 3 per rebre els italians al Camp Nou, dos partits en què el Barça es jugarà a la Champions.
Un dia que tenim més novetats sobre aquest Barça-gate de documents que publica el Mundo.
Sí, avui el protagonista és Neymar en aquests documents del Mundo i explica que el Barça va voler evitar fins a l'última hora que marxés al PSG el 2017. S'ensenyen correus que l'aleshores director de futbol Raúl Sanllehí va enviar a Josep Maria Bartomeu i a Òscar Grau i en què s'assegurava que el pare del jugador volia que el brasiler es quedés independentment dels calés, però que Neymar tenia molts problemes personals i volia marxar de Barcelona per deixar-los enrere. Pel que llegim, tant el Barça com l'entorn van fer pressió perquè el jugador recapacités, però el pare va canviar de parer a última hora en veure que s'havia filtrat un bonus de 64 milions d'euros que el jugador havia de cobrar. Avui el Mundo també destapa que Neymar va proposar crear una oficina comercial al Brasil per expandir la marca Barça per tot Sud-amèrica a canvi d'un 20% dels ingressos, però que el Barça ho va acabar rebutjant.
I algun apunt més?
Sí, que en tenis, Roger Federer jugarà aquesta nit a 2:15 al seu últim partit com a professional. Ho farà fent parella amb Rafael Nadal a la Lever Cup a Londres. En bàsquet, Nicola Mirotic es perdrà la Supercopa d'aquest cap de setmana, a més dels inicis de Lliga i de l'Euroliga, per culpa d'una lesió que arrossega de fa un parell de mesos al tendó d'Aquiles. I que en handbol, el Barça va guanyar de 4 al Kielce polonès i continua invicta a la Champions després de les dues primeres jornades.
Hi ha 2 minuts per les 7 del matí, un dia més, la recomanació de la Gemma Herrero per aquest divendres.
Es, sin duda, una de las series del año y se llama Después del huracán. Está basada en el libro de la periodista Sherry Fink, que ganó el Pulitzer, y cuenta los hechos reales que ocurrieron tras la llegada del huracán Katrina a Nueva Orleans en el 2005, centrándose en lo que sucedió especialmente en el Hospital Memorial. Los días posteriores a las inundaciones fueron un caos, y el hospital se quedó sin electricidad, con poca agua y comida y con escasez de medicamentos. En esas terribles circunstancias, los médicos tuvieron que tomar decisiones como qué pacientes salvar y quiénes serían los primeros rescatados. Después, algunos tuvieron que hacer frente a las consecuencias legales de sus actos. Cuando el gobierno falla y abandona a sus ciudadanos, los pobres, los vulnerables, los marginados, son siempre los que se llevan la peor parte. Después del huracán, es imposible que te deje indiferente. Imposible. Está en Apple TV.
Gràcies, Gemma, i al diàling. Un minut i les 7, temps per saludar el Ramon Bertolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. A Onda Cero, el naturalista José Luis Gallego té un petit lapsus musical.
¿Escuchado este verano una canción? No sé si para ti es... Este verano una canción que me emociona, además, cuando la escuchas, porque me parece... Es la versión que ha hecho del éxito de Elton John, esta chica UPA...
No sé quién es, pero bueno.
Caupa...
Dua Lipa.
Dua Lipa.
Baix Motor, el teu concessionari SEAT al Baix Llobregat, t'espera per oferir-te el SEAT León amb les millors condicions. El SEAT León i amb entrega immediata. Vine a SEAT Baix Motor i emporta't ara el SEAT León a preu d'Ibiza. SEAT Baix Motor, a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Baixmotor.seat.